Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Les persones invidents són grans beneficiaris del servei de la ràdio. Amb quin goig s'uneixen a les pregàries quotidianes. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi. Sabies que l'especial número 2000 de Catalunya Cristiana t'està esperant de manera excepcional a totes les parròquies de Catalunya? No perdis l'oportunitat i aconsegueix-lo. Edició especial número 2000 de Catalunya Cristiana. 2.000 setmanes al teu costat.
Ràdio Estel.
Carta dominical de Monsenyor Joan Josep Omella i Omella, cardenal arcabisbe de Barcelona.
Déu vos guard. Aquest any celebrem el 8è centenari de la fundació de l'Ordre de la Mercè a Barcelona, fet que va tenir lloc a la nostra catedral l'any 1218. El proper 29 de gener s'escau la festa de Sant Pere Nolasc, que fou l'ànima d'aquesta obra que va tenir el bressol a la nostra ciutat. Crec que és un bon moment per recordar qui era aquest sant, potser per molts encara desconegut. Pere Nolasc va néixer vers el 1180 en una masia dels afores de Barcelona i es dedicà de ben jove al comerç, com els seus pares i els seus avis. Ells, originaris d'Occitània, van venir a Barcelona pels vols del 1150, aprofitant les bones condicions que Ramon Berenguer IV va oferir als qui, des de més enllà dels Pirineus, vinguessin a repoblar la Catalunya Nova. Arran dels seus viatges comercials a València, a les Balears i al nord d'Àfrica, va conèixer la dura situació que patien els captius cristians. Aquesta experiència li va fer aflorar la vocació d'ajudar les persones que havien estat arrencades de la seva terra i de les seves famílies. L'any 1203, quan va heretar el patrimoni familiar, va decidir destinar els seus béns per alliberar els captius. Un moment significatiu de la seva història vocacional va ser el viatge que va fer a València, en el qual va dedicar una part significativa de la seva fortuna al rescat de 300 captius. Amb un grup de seguidors, s'establí a l'Hospital de Santa Eulàlia de Barcelona, prop de la catedral, on tenia cura dels pobres. Una vegada a l'any, emprenia un viatge a l'Àfrica per redimir nous captius. Un cop esgotats els recursos familiars, va continuar la seva missió gràcies a les almoines que recollia. Sant Pere Nolasc va pujar a Montserrat. Segons els historiadors, ho va fer precisament el 1218. Ell que portava en el cor la voluntat de donar la vida per la redempció dels captius, va rebre la confirmació de Déu la nit de l'1 al 2 d'agost de 1218, quan se li va aparèixer la Verge i li va demandar que fundés un ordre que es dediqués a la redempció dels captius sota l'advocació de la Mare de Déu de la Mercè. Uns dies més tard, concretament el dia 10 d'agost de 1218, a la catedral de Barcelona, juntament amb Ramon de Penyafort, va fundar l'ordre de la Nostra Senyora de la Mercè amb el consentiment del rei Jaume I. Sant Pere Nolasc va viure atent al patiment que l'envoltava i va optar amb l'ajuda de Déu per entregar-se totalment a respondre a una greu necessitat del seu temps. I nosaltres sabem detectar i actuar davant les necessitats més urgents del nostre món? Després de 800 anys, la família de l'Ordre de la Mercè manté viu en tot el món el seu carisma de treballar per l'alliberament de les persones que encara avui estan sotmeses a situacions d'esclavatge i de manca de llibertat. Tothom coneix la seva dedicació als serveis religiosos i pastorals a les presons. Però sovint ens passa inadvertida la seva ingent entrega a la tasca de reinserció de les persones que surten de la presó o que pateixen diversos esclavatges socials. Fa un temps vaig tenir el goig de poder visitar amb ells la presó i compartir la taula en un dels seus pisos de reinserció. Moltes gràcies, família mercedària, per la vostra missió. Demano la intercessió de la Mare de Déu de la Mercè perquè el Senyor us continuï beneint, guiant i acompanyant en la vostra missió. Benvolguts germans, que Déu us beneixi a tots.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran les teves preguntes a La Consulta, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe del programa al 93 409 27 71 i 93 409 27 72 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 71 i 93 409 27 72. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Atrapats en la precarietat, estem cridats a ser comunitat per ajudar les persones més vulnerables. Dóna'ls un fil d'esperança i col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 70 10 o entrant al nostre web www.caritas.barcelona. El 25 de gener, Ràdio Estel et convida a la preestrena de C'est la vie, la nova pel·lícula dels directors de Intocable.
Me gustaría que evitáramos las tensiones. Vuestro comportamiento, vuestros modales son el escaparate del banquete.
No, no, no quiero a nadie en el encuadre. Hay una vieja en el encuadre.
La vieja es mi madre, ¿eh?
En Max ha organitzat centenars de bodes durant anys, però aquesta penja d'un fil. A qui confiaries la festa més important de la teva vida? Més de 4 milions d'espectadors a França avalen l'èxit d'aquesta comèdia i ara la pots veure de franc amb Ràdio Estel.
Esta noche les espera una velada agradable, una velada chic, sobria y agradable.
Entra a radioestel.cat i participa en el sorteig de 60 entrades dobles pels cinemes Full del Centre Comercial Esplau de Cornellà i 35 entrades dobles pels cinemes El Punt de Cerdanyola.
Sami, ¿seguro que controlas los fuegos artificiales?
Entra a radioestel.cat i participa al sorteig per veure C'est la vie. Tens temps fins al 23 de gener.
Ràdio Estel.
Benvinguts al club Més Amics. Són les 8 del matí, benvinguts un dia més al Club Més Amics, edició cap de setmana. El que farem aquest cap de setmana, com sempre, és recollir els millors moments del Club Més Amics. Si vols ser amb nosaltres, ja ho saps, tens una cita.
Viatgem pel món amb Root Travel.
Doncs amb aquestes músiques seleccionades que sempre ens troba en Jordi Carretero per viatjar amb la ment, saludem a Root Travel i a Mònica Pedrol. Benvinguda a Ràdio Estel.
Moltes gràcies. Estem perduts.
Estem perduts?
Home, estem perduts perquè amb aquesta música realment donen ganes de perdre's i, més a més, perquè anem a viatjar al continent perdut.
On anem, Mònica? Va.
Al continent perdut. Saps on està?
Home.
Tens que viatjar amb el Club Més Amics per trobar-ho. Madagascar. Madagascar. Una experiència... Això no és un viatge. Això és el viatge de la teva vida. 30 d'abril, 16 de maig, amb Club Més Amics, acompanyats per la Bàrbara Virgil, que és una de les poques persones que tenim aquí a Catalunya relacionades amb el món del turisme, que podem dir ja que és una experta a Madagascar, perquè això són realment paraules grans. Això és el que em semblava a mi quan varen començar a treballar amb aquesta illa, amb aquest continent, amb aquesta nació. Pues resulta que no. Resulta que no. És realment fàcil, senzill, planer. També és veritat que comptem allà amb un receptiu local creat per una noia catalana. Per tant, pues, es trobem realment com a casa. Això sí que és Madagascar en català per al Club Més Amics.
Això sempre ho teniu, eh? Rotravel, viatgem, però ens trobem com a casa, allà on anem.
Això és molt important. Això és molt important i, sobretot, aquest viatge, que són 17 dies.
17 dies, déu-n'hi-do.
Aquest que et sembla, Joan, pots tindre problemes per acompanyar-nos, són masses dies, eh?
Jo crec que...
Et quedaria sense
el deixaria per més endavant.
I després...
Tot i que me'n moro de ganes, perquè Madagascar, déu-n'hi-do, hi trobem de tot, eh, Mònica?
És que quan diem de tot... És de veritat que trobem de tot i, a més, bo, perquè saps que a la vida podem trobar molt de tot, però no sempre coses que interessin. Madagascar és increïble. Primer de tot, és un viatge a Àfrica, això no ho tenim que oblidar, però té el més bo d'Àfrica, que és l'exotisme, l'originalitat a Madagascar, és que ningú la pot negar. Pensa que part del viatge està dedicat a gaudir de la natura, aquesta natura totalment endèmica, o sigui, tothom
natura
ho sap.
Natura molt verge.
Molt verge, eh? Baobabs, tota aquesta fauna que solament es dona a Madagascar. Però, sobretot, no seríem Club Més Amics, no seríem Rock Travel, si no haguéssim personalitzat aquest itinerari al màxim. Per tant, Club Més Amics, de què som amics? De Catalunya. De què Catalunya? De Catalunya cristiana. Per tant, anem a recolzar, anem a conèixer els cristians de Madagascar. I aquí sí que tenim un viatge únic i repetible. Ho sento per la competència, però ja no ho poden copiar.
Exacte.
És únic i repetible i combinem tot el que tenim que visitar a Madagascar amb un viatge cultural, que naturalment són els parcs nacionals, la costa, tota la gran riquesa d'aquesta natura espectacular, que és realment un continent únic, però visitant no solament comunitats cristianes catòliques, sinó també alguna comunitat cristiana evangèlica, que el seu rite ens recordarà molt les nostres experiències dels etíops ortodoxes quan anem al Tincat. Tot, naturalment, dintre d'un equilibri, no? Perquè són 17 dies, per tant, està tot equilibrat dintre de l'itinerari. Celebrarem l'Eucaristia juntament amb comunitats de religioses, visitarem ONGs de la nostra Església Catòlica, menjarem de meravella.
Això t'anava a preguntar ja,
de meravella.
Ja m'has vist la cara, gastronomia.
Sí, tu ja estaves una mica preocupat, pensant, això és molta Àfrica profunda, a veure què passa. Pensa que part de Madagascar, gran part de la població, té el seu origen no amb el continent africà, sinó amb el continent asiàtic. I això es nota moltíssim amb l'hora de la gastronomia. És una gastronomia de fusió entre el millor de la cuina asiàtica, la bona matèria prima de la cuina africana i tot amb un toc europeu. Tu saps, per exemple, que a Madagascar hi ha una població que és una de les principals productores del món de foie gras.
Déu-n'hi-do.
Això no t'ho esperaries.
Això sorprèn.
No fa falta que parlem de peix i marís. Naturalment, les fotografies dels viatges que ja ha fet Rock Travel a Madagascar, tenim aquí uns banquets de llagosta increïbles. Però, sobretot, el que vull destacar del viatge és el gran sentit que té el fer situar aquesta illa en un context cultural, religiós cristià, i naturalment és un viatge pensat molt especialment per als amants de la natura. Si tu ets un amant de la natura, tens que viatjar a Madagascar una vegada a la teva vida.
Clar, és que algú pot pensar, Mònica, és que són 16 dies i és molt, ens cansarem moltíssim allà, però és que Madagascar ho has de veure tot una vegada que hi vas.
Clar, és una illa enorme, penseu que fem el nord, fem el sud, també volem, de nord al sud, utilitzem un vol regular local, però tots aquests parcs nacionals que sí que es visiten, com altres parcs nacionals d'Àfrica, naturalment, sempre en vehicles, la part que fem caminant és un trekking molt suau, molt dolç, que nosaltres hem fet, que la nostra Bàrbara Virgil ja ha fet amb grups, i està totalment adaptat a la nostra gent, que, bueno, caminar sí, però dintre d'un ordre i poquet, i sempre descansant, i sempre amb el suport del nostre guia local, dels nostres vehicles. O sigui, si algú diu, sí, aquesta caminata d'hora i mitja jo la puc fer, però resulta que al cap de mitja hora està cansat, pues, com sempre sap que no té cap problema, que va estar cuidat, protegit, perquè pugui tornar a agafar forces per descobrir t'estàs mirant les fotos i t'està posant una cara... Per més, pensa que Madagascar no és l'objectiu del nostre viatge.
Ja hauríeu de veure, els oients, el que jo estic veient.
Clar, però ho poden veure, que entren a la web de Club Més Amics, clubmes.cat, i veuran aquest programa penjat. Parc Nacional d'Isalo, increïble. Pensa que fan viatges especialment per fotògrafs, per poder fotografiar tota aquesta meravella de paisatge. La llum de Madagascar, ja queda dir-la, i nosaltres anem a disfrutar la llum del paisatge, la llum de la natura i la llum de la fe, que realment està viva, consolidada, amb aquesta illa increïble.
Va, Mònica, recorda'ns els dies que anem a
Madagascar. 30 d'abril, això ja està a caure. 30 d'abril, 16 de maig, ja tenim gent inscrita, alguns amics del Club Més Amics, també clients de Route Travel, que no es volen perdre aquesta experiència, i ja, que truquin i que preguntin per Mercè Papiol.
Doncs vinga, va, el 93.
I la Mercè s'enviarà el programa i tota la informació.
Exacte, el 93-409-2770 o a info@clubmes.cat, i aquí pregunteu per la Mercè Papiol i ella segur que us donarà tota la informació.
Un viatge còmode, no fa falta vacunes i... Si ens truquen, us ho explicaré en tots els detalls perquè veieu que no fa falta cap condició especial per participar en aquest viatge.
Doncs escolta, Mònica, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Moltíssimes gràcies, com sempre, a Route Travel, i tots a gaudir d'aquest Madagascar, el continent perdut.
Anem a trobar-ho. Gràcies. Did you hear that baby don't care for shows? Baby don't care for clothes. Baby just cares for me. My baby don't care for furs and laces. Baby don't care for all those high-tone places. Baby don't care for rings or other expensive things. She's as sensible as can be. Baby don't care. Just cares for me. My baby don't care to own a 9 or 10 carat stone. Baby just cares for me. Baby don't go for big Rolls Royces. There's sometimes a doubt about her choices. My baby's not much for sports, like running round without shorts. I must say I'm glad that she's made such a fine selection. My baby just cares for me. Com sempre a aquesta hora al Club Més Amics, doncs volem saber la recomanació literària de la setmana. És per això que contactem ja amb la llibreria Claret i el seu responsable de la secció de religió, Josep Maria Alantà. Benvingut, com sempre.
Sí, hola, ben trobats.
Quina recomanació ens portes avui?
Doncs avui, tenint en compte que estem a la setmana dels barbuts,
sí,
però també a la setmana de pregària per la unitat dels cristians. Els barbuts va començar dilluns, però del 18 al 24, sabeu que cada any, des de fa ja gairebé un segle, estem celebrant la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. Llavors m'ha semblat que l'editorial Claret fa res 15 dies que ha publicat un llibre de visions del cristianisme oriental. perquè la forma d'arribar a aquesta unitat és conèixer-nos. Conèixer-nos ens farà estimar-nos una mica més i arribar a aquesta unitat, no? El llibre es diu així, Visions del cristianisme oriental. L'autor és en Sebastià Generes, que és un expert en tot això. Ell és el que va preparar la col·lecció aquella famosa de clàssics del cristianisme. I aquí, fins i tot, el patriarca ecumènic, arquebisbe de Constantinople, Bartomeu I, li fa el pròleg d'aquest llibre. El pròleg en grec, els que sapigueu grec, i després hi ha la traducció al català. Són visions, per tant, conferències, apunts que havia fet aquest on Sebastià Generes, sobretot aquesta temàtica, fixeu-vos, de les esglésies de Síria, Egipte, aquests dies que són també, d'alguna manera, tan presents a les nostres notícies. Exacte. Són les esglésies més primitives del cristianisme, no? I són les que han anat portant, doncs, aquesta fe fins als nostres dies, no? M'ha semblat que per la setmana aquesta, doncs, seria interessant. No és un llibre per llegir, doncs, potser al metro, potser t'has de seure una mica, però és un llibre molt interessant per aquesta qüestió.
Doncs ens quedem amb aquesta Visions del cristianisme oriental. Una altra manera també de veure l'Església, eh, Josep Maria?
Exacte, exacte. Aquesta Església tan plural que tenim i que, doncs, la podem conèixer una mica més a través d'aquest llibre i d'aquest especialista que és en Sebastià Generes, no?
I, a més, una edició de Llibreria Claret, eh, deies? Editorial Claret.
L'editorial és nostra, sí, Claret. Sí.
Perfecte. Doncs Josep Maria Lantà, responsable de la secció de religió de la Llibreria Claret, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera setmana.
Oh, fins la propera.
Like a puppet on a string. Doncs amb aquest Dies Irae de Requiem de Verdi, comencem aquesta secció, comencem a parlar de música, perquè el proper dimarts 20 de febrer, a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana tindrem precisament això, el Requiem de Verdi, a càrrec del cor i l'orquestra simfònica del Gran Teatre del Liceu. Per parlar-ne de tot plegat, saludem ja el director executiu de Barcelona Clàssics, de BCN Clàssics, Jordi Lon. Benvingut al Club Més Amics.
Hola, moltes gràcies.
Senyor Lona, expliqui'ns una mica com serà aquest concert, o què significa, vaja, aquest concert.
Aquest concert serà un gran esdeveniment, perquè
el que fem és posar sobre l'escenari el Rèquiem de Verdi, que és una gran obra, és una obra mestra de Verdi, d'aquest compositor que bàsicament és conegut per òperes, però que diverses persones, diversos crítics han reconegut que el Rèquiem és potser la seva millor òpera, tot i que no es tracta d'una òpera, no? Però per dir-ho d'alguna forma és la millor obra de Giuseppe Verdi, d'aquest compositor italià. Aleshores nosaltres posem en escena el Rèquiem de Verdi amb la complicitat o gràcies a la participació del cor i l'orquestra del Gran Teatre del Liceu, que venen justament amb un èxit després d'haver fet un concert a la seu de les Nacions Unides a Ginebra que va ser molt celebrat.
Això li anava a dir, senyor Lon, tot un luxe poder escoltar a l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu conjuntament amb el seu cor en un espai, a més, com el Palau de la Música Catalana, molt emblemàtic també per tota la seva acústica, no?, i la seva proximitat.
Exacte, sí. També tenim l'experiència d'anys anteriors que obres amb orquestra i cor en un espai com el Palau de la Música fan un efecte impressionant. Realment l'acústica del Palau i l'estètica del Palau acompanyen molt una obra com el Rèquiem de Verdi, com hem tingut l'experiència anteriorment amb el Rèquiem de Mozart o amb el Carmina Burana. No? Són obres sinfòniques i corals que tenen molta força en un espai arquitectònic com el del Palau de la Música.
No sé per què, senyor Jordi Lon, quan parlem de rèquiems en música, tothom li ve al cap el Rèquiem de Mozart. Quina és la diferència entre, o quines serien les grans diferències entre el Rèquiem de Mozart i el Rèquiem de Verdi que podrem escoltar el proper 20 de febrer?
Home, diferències n'hi ha moltíssimes. Està clar que Mozart era un geni a la seva manera i Verdi ho era de l'altra, no? Segurament el Rèquiem de Verdi té moments d'una gran bellesa que es poden comparar al Rèquiem de Mozart, però en canvi amb unes tonalitats i amb uns ritmes absolutament diferents, no? Això, dir quines són les diferències concretament, doncs aquí hauria de ser un musicòleg que ho desenvolupés.
Vaja, què ens podem esperar, no?, d'un Rèquiem com el de Verdi?
Sí, bé, jo crec que la peça que he posat per introduir-ho ja és molt significativa, no? Ja és idea de sentit per el Rèquiem de Verdi.
Aquesta potència.
Aquesta força, d'aquesta potència musical, que és el que dèiem abans, no? No és una òpera, però en canvi Verdi era un compositor d'òperes, i això es nota a l'hora de posar en escena una missa com és el Rèquiem, amb aquest format i amb aquesta força que poden arribar a tenir les òperes amb l'orquestra i el cor sobre l'escenari. Per tant, no, la gent no vindrà a veure una òpera, sinó que vindrà a veure una missa de Rèquiem, però en canvi amb la potència i amb la força orquestral i de les veus que pot arribar a tenir una òpera.
Una obra que, dèiem, podrem gaudir el proper dimarts 20 de febrer a les 8 del vespre al Palau de la Música Catalana a Barcelona. I ho anunciem ja perquè, déu-n'hi-do, la venda d'entrades com està anant, per aquest concert.
Sí, sí, està anant molt bé i, a més, estem tenint l'experiència, la bona notícia de que els concerts anteriors del nostre cicle realment les entrades s'han venut molt i molt bé i, per tant, creiem que seguirà aquesta tendència positiva pel que fa a la música clàssica a Barcelona i concretament en el nostre cicle, en el Palau de la Música.
Deixi'm preguntar-li, això sí, per uns dels concerts que s'esperaven, era un dels grans èxits, un dels concerts que fa poc s'ha fet, el del senyor Barenboim. Com va anar aquest concert?
Doncs va ser un concert molt celebrat. Realment Barenboim és un geni tant quan dirigeix com quan toca el piano. En aquest cas va ser un recital de piano molt celebrat perquè...
La música de Debussy, oi?
La música de Debussy. Va aprofitar en Barenboim per fer un homenatge en el centenari de la mort de Debussy, un homenatge a la seva obra, no? I va fer una selecció d'obres que també han registrat en un disc i, per tant, també era la presentació d'aquest disc a Barcelona. Són obres impressionistes, detallistes, que Debussy va poder fer en el marc d'aquell París del tombant de segle, d'abans del tombant de segle, i que Barenboim va reproduir amb una pulcritud perfecte amb el seu piano, un piano, a més, que s'ha fet expressament i que l'acompanya allà on toca i es va posar el públic a la butxaca.
Només ens queda recordar el proper dimarts 20 de febrer a les 8 del vespre al Palau de la Música Catalana més bona música, Rèquiem de Verdi a càrrec del cor i orquestra simfònica del Gran Teatre del Liceu. Senyor Jordi Lon, director executiu de BSN Clàssics, moltíssimes gràcies per atendre'ns i explicar-nos tota aquesta bona música que tenen en aquest cicle.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Fins aviat. Adéu.
Si ets soci del Club Més Amics, pots gaudir d'un gran nombre de descomptes en viatges, cinema, teatre, música i molt més. Informa-te'n al 93 409 2770 o a clubmesamics.cat.
I fins aquí un programa més del Club Més Amics a les Tecles del So, com sempre, Mario Ramírez i Jordi Carretero. Mercè Papiol, directora del Club Més Amics. Ens tornem a sentir aquí, com sempre, cada setmana al Club Més Amics. Fins la propera.